Bona nit a tothom, Gabon, guztioi. Ja som a la castanyada. Suposo que ho teniu tot preparat, oi? Si no, tranquils, que el programa d'avui us pot servir per animar-vos a gaudir d'aquesta festa tan nostrada, tant si sou al Principat com a la diàspora. D'aquí a uns minuts, la Clara ens portarà una conversa ben castanyera. L'Antonio ens analitzarà el Halloween amb la seva visió particular. La Núria ens porta un seguit de llibres per allapar-nos els dits. I l'Albae ens durà fins als orígens cristians de la Festa de Tots Sants. A més, avui inaugurem una nova secció, que ben segur us ajudarà a millorar el vostre benestar personal. I per acabar el programa, a l'agenda us recomanem activitats ben atractives per aquest cap de setmana. Vinga, comencem el De Mica en Mica s'omple la pica.
L'editorial, amb Francesc Agramunt.
Castanyes, panellets i difunts. Des de que som petits, els dies 31 d'octubre i 1 de novembre, els hem viscut en dues parts. La castanyada i la visita al cementiri per oferir flors a les tombes dels nostres familiars. Antigament, la castanyada era una festa popular catalana que se celebrava el dia de Tots Sants, el dia 1 de novembre, tot i que darrerament se n'ha desplaçat la celebració fins a la vigília. Consisteix en un àpat en què es mengen productes típics de la tardor, castanyes, moniatos i fruita confitada, amenitzat amb la beguda típica de la castanyada, el moscatell. Els dies previs a aquesta celebració, les castanyeres venen castanyes torrades i calentes al carrer, generalment embolicades en paperines fetes en paper de diari. Actualment, l'ofici de torrar i vendre castanyes pràcticament ha desaparegut, però la tradició continua en les parades itinerants que es col·loquen als carrers de pobles i ciutats, o bé, cadascú se les torra a casa seva. Històricament, les castanyeres duien unes faldilles de sargil molt amples i folrades, amb davantal de cànem i de llana. Al cap hi duien una caputxa blanca de llana, molt llarga, que els arribava fins més avall de mitja faldilla. La duien lligada al coll i a la cintura. Per cuinar-les, empraven fogons de terrissa semblants a una copa i donaven 8 castanyes per un quarto, equivalent a 3 cèntims d'euro. Per la castanyada, també són típics uns pastissets que reben el nom de panellets, qui no els coneix. Els panellets són fets d'ametlla, sucre i rovell d'ou. Poden anar nus o bé coberts de pinyons i d'altres ingredients. Probablement recordaran els antics àpats funeraris i els pans dels morts que es portaven com a ofrena a l'església. La fruita confitada, que es conserva més enllà dels mesos en què es cull, també és present a la festa de la castanyada. Abans era tradició que aquest dia els padrins regalessin els panellets als seus fillols. I també, en molts pobles, el dia de Tots Sants, avui en dia, els confiters organitzen rifes de panellets i fruita confitada. Associem la festa de Tots Sants, es tracti de la castanyada o de Halloween, als cementiris i, per tant, als morts. Efectivament, podem trobar el seu origen en la festa cèltica anomenada Samhain, que es feia per venerar els éssers estimats que havien perdut la vida. De la mateixa manera que en d'altres cultures, per als pobles celtes, l'any estava dividit en dos grans períodes, el temps clar i el temps fosc. El primer es referia a l'època de primavera i d'estiu, en la qual el sol es pon cada vegada més lentament, hi ha llum i claror. El segon període es referia a la tardor i a l'hivern, en els quals els dies s'escurcen cada vegada més, fa fred i la foscor s'apropia d'una gran part del dia. Els dies que comprenien la festa del Samhain eren els que quedaven fora dels dos períodes. Aquests donaven la benvinguda al període de foscor i això possibilitava que les portes de l'altre món restessin obertes i els morts poguessin contactar amb els vius. Les festes Samhain també coincidien en una època de l'any en què els camps i les terres semblen igual desmorteïdes que el mateix món dels difunts. Ha passat el temps de la collita i de la verema, i aquesta és l'època de sembrar, que els camps restin en repòs per tal de que amb l'arribada de la primavera tot torni de nou a la vida. Hi ha altres llocs on se celebren festes molt semblants, per exemple, a Occitània també se celebra la castanyada, però no pas associada al Dia de Tots Sants, sinó com una celebració o festa de la tardor. En canvi, d'altres sí que se celebren a les mateixes dates, com el Halloween dels països anglosaxons o el Magosto de les terres asturianes, aragoneses, lleoneses i gallegues. Aquesta festivitat és una de les més antigues del món cristià. A l'estat espanyol, França i Portugal, per exemple, és un dia festiu, però de la seva institucionalització i l'origen dels panellets ja us en parlarà l'Albae d'aquí uns minuts. Cadascú és lliure de celebrar-ho com cregui convenient, però hem de ser rigorosos amb el que celebrem. I el Halloween, un extracte de la tradició irlandesa passada pel filtre de les factories de Hollywood, desnaturalitza la festa. Si no cuidem les nostres tradicions, la castanyada quedarà sola i abandonada de camí cap a l'oblit.
Castanyes a la voreta del foc. Ja n'hi peta un als morros, ja teniu marrameu mort. Pica ben fort, pica ben fort, que pica es fusta, pica ben fort. Pica ben fort, pica ben fort, que pica es fusta, pica ben fort. S'embolica amb un llençol. Feia veure que era un home i era una fulla de col. Pica ben fort, pica ben fort, que pica es fusta, pica ben fort. Pica ben fort, pica ben fort, que pica es fusta, pica ben fort.
No s'enfila per terrats ni per balcons, que té una gateta a casa que li cus tots els mitjons.
Pica ben fort, pica ben fort, que pica es fusta, pica ben fort. Pica ben fort, pica ben fort, que pica es fusta, pica ben fort.
Un cafè amb Clara García.
I anem directes a fer un cafè amb la Clara. Bona nit, Gabon. Què ens portes avui, Clara?
Doncs molt bona nit, Francesc. Avui us parlaré de la castanyada. I us parlaré... Bueno, he fet una entrevista a una companya, Nerea, que aquests dies ha estat fent la castanyada a Bilbao i ens explicarà la seva experiència a veure com ha anat a Bilbao. Doncs avui ens trobem amb la Nerea, una companya que ha sigut sempre de Catalunya, però aquesta setmana ha estat a Bilbao per celebrar la castanyada uns dies amb els seus pares i tenim el plaer d'estar aquí amb ella i fer una petita entrevista. I bueno, bona nit, Nerea, explica'ns una mica com va ser la teva castanyada d'aquest any.
Bona nit, Clara, ara t'explicaré què és el que fem a la meva família durant l'època de la castanyada, que la celebrem normalment per Espanya amb una cata de vins. És tradició. Jo i els meus pares, cada octubre, fem una visita a diversos llocs d'Espanya. La qüestió de que fem les vacances a l'octubre és perquè els meus pares tenen un negoci d'estiu i tenen vacances a mitjans de setembre i tot l'octubre. Agafem, la meva germana està quedada aquí també per temes de treball i jo, bueno, els estudis els vaig fent mentre viatjo, i el que vam fer, primer vam anar a Sevilla, Andalucía, a veure la família que tenim allà, i vam passar una setmana. Després, seguidament, vam anar a Teruel, vam passar també per Segovia, i després, per acabar, ja al mes, ens vam quedar 15 dies a Bilbao. El passat dijous va ser la castanyada, i el que vam fer va ser anar de correbars. Jo i els meus pares ens agrada molt la cata de vins i vam anar de bar en bar a provar els vins, que també ho vam fer a Sevilla i a Teruel. El que vam veure va ser que, bueno, ens agrada molt més el vi català, ja que un cop en un dels bars que vam fer la cata de vins, resulta que el que més ens va agradar, que vam comprar 6 ampolles, va ser un català, un de l'Ebre. I bueno, finalment això, vam celebrar la castanyada, però amb una cata de vins, sincerament no. De castanyes van haver-hi a casa, però no gaires. I nosaltres tenim aquesta tradició de que per la castanyada anem de cata de vins rodant una mica el que és per la península. I després a Bilbao vam anar a Galícia i de Galícia vam menjar molt de peix i també vam fer cata de vins i per acabar vam anar a Porto i ja vam tornar a casa però amb avió. I no sé, ha sigut una castanyada diferent, ja que jo havia fet amb els meus pares aquesta ruta, però clar, ara tinc els 18 anys i el dels vins no ho havia fet mai amb ells. I bueno, aquesta experiència la veritat és que aprens molt i a mi m'agrada molt fer d'aquesta manera castanyada amb els meus pares i vaig acabar a Bilbao aquests últims 15 dies. I ahir vam tornar de Porto, que a Porto i a Galícia només vam passar 2 dies. I ja està.
Doncs molt interessant això de tot aquests viatges que has fet aquests dies. Ja explica'ns una mica com, més o menys cada any has fet aquests viatges o normalment la castanyada són diferents a casa teva o com ho celebreu cada any? Quina tradició teniu de cada any a la castanyada?
Jo cada any celebrava la castanyada anant a diferents llocs d'Espanya perquè és el temps que els meus pares tenen vacances durant aquelles setmanes a la tardor. I bueno, això simplement el que fèiem era anar de poble en poble, de ciutat en ciutat, visitar familiars, amics, etc. El que passa que els meus pares sempre han tingut la tradició, bueno, la família en general, de fer una cata de vins durant les castanyades. I jo no hi participava perquè evidentment era menor i bueno, sempre bueno, jo menjava castanyes i tal o jo sé, sucs quan anàvem a diferents bars. El que passa que aquest any, al fer els 18 anys, hem canviat les normes, no? I m'han deixat fer la cata de vins amb ells simplement per pura lògica de no acostumar-me a beure vi. I bueno, la veritat és que m'ha agradat, és una experiència bastant xula d'anar de lloc en lloc provant i tal. I amb els meus pares que sempre ho passo bé i això és el que hem fet cada any. La ruta una miqueta per la península, diguéssim. I cada any hem buscat diferents ciutats i diferents pobles per no repetir-nos, menys Sevilla, que és de que tenim família i anem cada any. I Barcelona, per suposat, sempre hi passem alguna festa puntual que ens conviden.
Doncs fins aquí l'entrevista amb la Nerea. Bona nit, Cesc. Que vagi bé i fins la setmana que ve.
Caram, Clara, una castanyada ben itinerant, eh? Vinga, doncs, moltes gràcies. Fins la setmana que ve, Gabon.
El calaix de l'absurd, amb Antonio Rueda.
Molt bona nit a tothom. Bona nit, Cesc.
Bona nit.
Bona nit, Basi. Basi?
Basi. T'ha amagat, aquí...
No ha vingut avui al Basi?
No ha vingut, no.
Avui la meva secció perdrà una mica en qualitat.
Home, ja doncs sí.
El nostre pou de sabidoria, el senyor Basili, no ha pogut ser amb naltros. Sembla que estava una mica fònic, amb cagarrines, em sembla.
Fònic amb cagarrines?
Sí.
Déu-n'hi-do, pobre.
Sí, en veritat no ho sento, Basi, és broma. No sé què li ha passat, sabem, ha tingut
no.
una...
Un no ha presentat grumis. El justificant.
No ha presentat el justificant, no cobrarà aquest mes.
No
cobrarà.
Una ampolleta d'aigua menys.
Efectivament.
Que cobra el mes. Però bé, ara la cosa és que estem tu i jo sols aquí, no sé. Si
bueno, estic ben acompanyat, no et preocupis.
Podríem ballar un vals, si vols, mira, ara que no ens veu ningú.
Però ens escolten.
Sí, això sí.
Bueno. Aquest cap de setmana tenim, parlant de balls, no, tenim dos festivitats. La castanyada catalana, la qual prové d'una antiga festa ritual,
sí.
Que bàsicament consisteix en un àpat en què es mengen castanyes, panellet, boniatos i fruita confitada.
Sí.
I es veu un moscadell.
Sí, si no recordo malament era això que els monjos que repicaven les campanes, el dia 31 a la nit, o la matinada del dia 1,
i que els panellets els ajudaven a aguantar, o sigui, els panellets tenen moltes calories i podies estar tota la nit amb ella anant tocant les campanes.
Això ho deixaré per la nostra, per la nostra bruixa particular.
Ara, cultureta general de EGB, que ens van ensenyar d'on venien les coses.
Això ho deixarem per l'Albae, que és la nostra bruixa particular.
No van a trepitjar ningú.
Ah, efectivament. I per altra banda, tenim Halloween. Una de les tradicions més esteses als Estats Units, a la nit de Halloween, és la que tothom coneix de les pel·lícules, la de Truco Trato, sí. No, que seria broma o regal, diguéssim en català, broma o regal,
la
més o menys.
Aquella, que riu.
Sí, llavors això consisteix en que els nens, disfressats per l'ocasió, van de casa en casa demanant petits regals, tals com llaminadures o fent la pregunta aquesta de Truco Trato. No? Uh-huh. Diguéssim que el truc és una lleu amenaça de dur a terme alguna trapelleria contra els propietaris de la casa si no es dona cap trató, cap regal.
Home, si no pagues, xiquet, aquí passarem comptes.
Sí, sí.
Home,
hi ha pobles de Catalunya que, com brutos que són, potser obre un nen, truco o trato, hòstia, pum. Saps?
Collons, si xafar-te els vidres de la porta, o bé, no, escolta'm.
Imagina't, a les 11 de la nit, un home de poble, un poble català típic de 1.000 habitants, així petitet, que no sap de què va aquesta tradició, l'obre un nen, diu, què passa aquí?
Sí, vés-te'n a la merda, surt d'aquí, no molestis aquestes hores.
És molt típic quan es fa aquesta tradició anar disfressat.
Sí, això t'anava a dir. Per l'ocasió. Jo recordava, que almenys ho hem vist per la tele, però a veure, que no estem aquí parlant d'una altra època. Avui en dia hem vist xiquets pel carrer que van disfressats.
Sí, sí, sí. Les disfresses més típiques serien doncs, les típiques de por, no? De zombi, de vampir, d'home llop...
I de pel·lícules, d'escrim, ja.
D'escrim,
no tenen imaginació, no...
Jo vull proposar altres disfresses una mica més originals, no? Si algú s'escolta i vol sortir de festa la nit de Halloween,
sí.
Es pot disfressar, per exemple, d'Ecce Homo.
Ah, mira.
A mi em faria por, obres la porta i et trobes l'Ecce Homo.
I Jesucrist, allí tot crucificat, bueno, fet una porqueria, una piltrafa. Home, sí que faria por,
Pobra dona, també.
Bueno, depèn del barri en què visquis, n'hi ha de què molts por allà.
Sí, potser obre la porta algú i s'espanta el nen, saps?
Home, sí, jo creu un barri del centre de Bilbao al llarg de la setmana i algun Ecce Homo em trobo per allà a la cantonada. Sí, sí, sí.
Una altra disfressa pot ser d'èbola, de virus de l'èbola.
Home.
Això ha fet molta por, l'any passat feia molta por.
Però com podries? O sigui, clar, hauries de treure la fotografia d'un microscopi. Per...
Bueno, de sanitari, de sanitari.
Ah, de sanitari.
També arribes allà amb la...
Home, per aquesta època va bé. Hi ha hagut castanyades que les hem passat amb màniga curta, però aquelles que fot fred de debò, pues te fots allà dintre, iau,
Imagina, trucant a la porta...
Home... Sí, depèn de com t'enganxin...
Diu, truco o trato, amb una jeringuilla aquell tio.
Home, fa molta por, truques a la policia ja directament. Escolta'm.
Es tracta de fer por, no? Doncs això ho aconseguiria.
Sí, 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 por sí que em faria.
Saps què em va passar l'altre dia, parlant de trucades a la porta? Que estava a casa i estava amb una llista de reproducció de música. Estava escoltant una cançó dels mítics Barón Rojo, no? El grup típic de heavy.
Sí, los rockeros van a l'infierno.
Efectivament. I estava sonant una cançó que es deia Hijos de Caín.
Ah.
I estava allí doncs, fent el menjar, escoltant, i justament quan sona aquesta cançó, truquen a la porta, obro, sí. I em diu un tio, hola, venimos a repartir el mensaje de la Biblia. Tio, em vaig acollonir.
I havies apagat la música o el personatge
bueno,
que
no s'escoltava perquè estava a la cuina.
Ah, val.
Però que em va fer por, em vaig dir, hòstia, això és un missatge diví,
És un missatge, sí.
Que em vol castigar o alguna cosa, em diu, paio, què fas aquí escoltant això?
Sí, llavors el paio aquell te va fotre un gran
somor. No, li vaig dir, ho sento, no...
Bueno, no tinc temps, estic molt ocupat,
no? Estic molt ocupat, a més, anava amb el delantal de fer el... I llavors l'excusa era bona. Però em va fer molta por.
Les manos en la massa.
Sí, efectivament. No era Halloween, però em va fer molta por, dic, hòstia, ja és casualitat.
Home, sí.
Després... proposaré una disfressa una mica més catalana, diguéssim.
Ah, mira.
Ens podríem disfressar de Capitán Siam.
Home, mític,
Mític Capitán Siam.
Oliana Molls, no? Es diu aquest home, que era ecologista. Bé,
sí,
no, està
fotut. Que deia, els petits canvis són poderosos. Capitán Siam, que jo crec que és l'únic superheroi català que tenim, no?
Aquest tio es dedicava també a... Bueno, era musher. Era, podríem dir, a veure, pilot de... Pilot. Competia amb gossos d'atura i ell és dels organitzadors del Pirena.
Sí?
Sí, mira.
Però gossos d'atura, Pirena no són gossos d'atura.
Ai, collons, què dic? Ja no sé, és que...
Ja no... Cap
som
de setmana,
dilluns, que
cap de
estic
setmana...
parlant des de dijous a dilluns amb el DeLorean com la setmana passada i, efectivament, estic parlant de Huskies o de Malamute, o de Samoyedos. parlem ja de races, de sí. gossos d'aquests.
Sí, gossos d'atura, jo me'n recordo de Coloma.
Jau
Coloma.
Jau Coloma, ho fan a Prades, a prop de casa
sí,
nostra.
Sí, que el premi es va dedicar, em sembla que el concurs que fan és, es diu no sé què Coloma, perquè li van canviar el nom dedicat a aquell gos.
Era un clàssic, eh?
Sí, sí, sí.
El més televisiu que hi ha.
Camp Nadal, o sigui, Camp Nadal, al revés, tots els Nadals, gossos d'atura, això és un clàssic.
Sí.
Aquí què ho veuen, a Bilbao?
Aquí ho fan, això. Bueno, hi ha molts mascos que venen allí. Jo a Prades sí. hi he anat alguns anys, quan era més jove, quan vivia allí. Bueno, quan era més petit, més que res, anava amb els pares o... I amb uns amics també hi van anar, van fer una sortida en bicicleta i vam acabar allí. I bé, està molt bé. Hi ha mascos allí que els foten uns crits també. Bueno,
sí, sí, clar, sí, no, home, aquí... La veu basca.
Sí, sí, sí.
Com diuen aquí els crits?
Doncs no me'n recordo.
Esquerra!
Bueno,
esquerra!
Torriona, Torriona.
Torriona!
Sí, sí,
sí. Bé, jo crec que ho aniré deixant. Comentar abans de finalitzar la secció que podeu donar m'agrada al Facebook si voleu que seguim amb el repte de la remudiada. Som 160 ja.
Sí, escolta'm una cosa.
Digue'm.
Senyors, allí vam apuntar que era el 12 de desembre i és el novembre. El desè és el novembre.
És el novembre.
No sé, aquí se'n va anar l'olla. I...
Jo crec que ho vam interpretar com que si arribàvem al programa 10 ens banyaríem el 12 de desembre.
Ah, amigo.
Clar.
I és dijous. Bé, no cal que sigui el dijous. Aquella bueno, setmana ens hem de banyar.
Ens hem de banyar. La setmana sí, del 12 sí. de desembre ens banyem. Però
desembre,
això,
eh?
De desembre. Va. Però hem d'arribar als 200 abans del programa 10, que és el novembre.
Abans del 10, va, d'acord.
Feu càlculs, sumeu-li 14 dies des d'avui i ja està.
Bueno, un mes més tard.
Un mes més tard.
Seran 5 o 6 o 10 graus menys. Sí. Però bé, no, a veure...
Més divertit.
Amb senyal tu. Que estem vius, tu.
Sí, sí,
a
veure,
sí. Ja ens xisclarem allí.
Sí, sí, sí. Sí. Amb els mugrons així durs, com timbres de castell, saps? Anirem.
Sí, tot ho portarem una mica dur, menys una cosa que la portarem ja molt encongida. Però, bueno...
Però això ho parlarem en un altre programa.
Sí, no cal fer fotos.
No, això sí que no.
De cintura cap amunt.
Efectivament, de cintura cap amunt.
Ja està. Ja
doncs em despedeixo amb això.
Molt bé, avui hem sigut pocs i benvinguts.
Bueno, no però... passa res. Segurament tinguem el Bassi, quan se li passin les cagarrines el tindrem aquí. Un altre
està pel Messi, el Bassi, eh? Està de baixa.
Sí.
Però bueno, anem guanyant els partits.
Sí, però clar, però és l'estrella. A veure, està de baixa, però quan ve...
És el nostre Messi.
És el nostre Messi particular, està clar.
Sí, sí. Ara, tu i jo anem fent fenya, però si no hi és ell...
Si no hi és ell, això com que s'apaga una mica.
A veure, ja tornarà.
Ja tornarà. Moltes gràcies, eh? Bona nit.
Bona nit.
La pàgina següent. Amb Núria Mampel.
Vinga, doncs, de castanya en castanya i de panellet en panellet. Què tal, Núria? Com va? Bona nit.
Bona nit. Doncs bé, què vols que et digui?
Ja tens les castanyes preparades i els panellets ja fets?
Tot preparat i els boniatos comprats.
Caram, caram, bé, bé que us fotreu les botes, eh?
Ho intentarem. Escolta'm, està lluny de casa, però s'ha de fer, no?
I tant, perquè jo algun any he estat sense celebrar la castanyada aquí i home, sí que et sents una mica sol.
Molt sol.
Perquè a més aquí ningú fa res.
Bueno, el casal ja sabeu que a Bacaico el celebrarem, però bueno, a casa nostra doncs, bueno, també alguna castanya, algun panellet s'ha de menjar.
Sí, això sí, però dic aquí pel carrer. Sí que hi ha les castanyes, bueno, que de fet ne veig molt poques de castanyeres o de castanyers per Bilbao, ara mateix. O sigui, tu n'has vist molts, jo altres anys recordo que n'hi havia més.
No, però... Bueno, tampoc he passejat gaire últimament, eh? Però sí que és veritat que aquí sempre arriben més tard que a Catalunya.
Sí, però no sé, a meitats d'octubre ja ve la típica locomotora posada per l'Ajuntament, allí a les cantonades, i ara encara la trobo a faltar.
Potser no ens hem fixat, eh? Però jo l'altre dia que vaig estar a Navarra ja em vaig menjar.
Doncs a Navarra potser arriben abans les coses. Ve de l'est.
Pot ser.
Pot ser per això, pot ser per això. I bé, què ens portes avui?
Doncs mira, per començar us porto un llibre perquè llegeixin els més menuts de la casa. Es diu Els panellets, de Roser Roig, i és de Cossetània. El llibre parla del Patufet, protagonista d'un dels contes populars catalans més coneguts arreu. És l'encarregat d'explicar a una colla de nens i nenes les tradicions festives del nostre país, en una revisió tendra i divertida del costumari català. En aquest conte, el Patufet aprofita que s'acosta la festivitat de Tots Sants per fer els tradicionals panellets. Juntament amb la seva colla d'amics, elaborarà un dels referents gastronòmics més típics de la tardor i, finalment, els degustaran tots plegats, acompanyats de les castanyes. Tots a punt per fer de cuiners?
Sí, de pinxa més que de cuiner, però jo m'ofereixo pel que em diguin.
Doncs mira, he portat el que podríem fer per passar la castanyada, i amb què et sembla. Vale? Us parlo del llibre Esmosars de Forquilla, de Sergi de Mallà, de l'editorial Coma Negra.
D'aquells que deixen un cuerpo de none, no?
Exactament. Els esmorzars de Forquilla han estat tradicionalment un àpat molt important en la nostra cultura gastronòmica, no només per la necessitat d'encarar el dia amb energia i motivació, sinó pel seu habitual caràcter social, una tradició massa arraconada per les exigències de la vida moderna, però que volem reivindicar i actualitzar amb aquest llibre, la primera obra de referència sobre els esmorzars de debò. Sergi de Mallà i la seva mare Adelaida Castells serveixen esmorzars de Forquilla en el seu restaurant, uns platets tradicionals que s'elaboren amb ingredients de proximitat. En aquest llibre ens ofereixen el seu receptari. També s'ofereix una guia de restaurants on encara es pot gaudir d'aquest àpat matiner, a càrrec d'en Pep Palau.
I esmorzars d'aquells d'escudella, sopa bruta, botifarra, porró...
No sé si arribarem a menjar les castanyes, eh?
Home, Déu-n'hi-do, després, a veure, al cap d'dues hores o tres de digerir-ho, potser anar caminant una miqueta per la muntanya per cremar-ho sí que estaria bé, eh? Però bueno, això depèn de l'estómac de cadascú.
I què et sembla si tornant de la muntanya anem a fer el vermut?
Oh, això és ideal, això m'encanta.
Doncs rebem un altre llibre que us presento, Teoria i pràctica del vermut, de Josep Socarrats, Miquel Àngel Baquer i Sergi Martín, de l'Ara Llibres. Arriba el vermut, una terrassa on toqui el sol, bona companyia i un vas de vermut. Tot un estil de vida. Per què és tan modern recuperar el que ja bevien els nostres avis? Per què ens el prenem de la mateixa manera, al mateix moment i amb les mateixes tapes? Què té el vermut que encaixa també amb els gustos d'avui en dia?
Sí, ara el veig com a modernet, inclús, eh? La gent índia allí va a fer vermuts. Bé, que això és molt bo, eh? Perquè, no sé, durant uns anys potser sí que s'havia perdut. Bé, jo a Reus encara l'he anat veient, des de petit, sempre allò, fer unes pataques i el vermut i unes olives, que es diu allí, i sí que era tradició, inclús els diumenges, abans d'anar a buscar el pollastre a l'as.
A Terrassa, el vermut, jo crec que no és gaire conegut. Però bueno, escolta'm, si l'hem de fer, es fa, eh?
I apunteu-vos al carro, que allí al sud són molt salats, i també és gràcies al vermut.
Bueno, i què et sembla si continuem amb l'hora de dinar?
Bé, ara sí, toca anar a dinar, aixecar-se de la terrasseta, escurar el vermut i vinga, som-hi.
Doncs us parlo del llibre de les cuineres de Sils, de la Magrana. És la nova edició ampliada de les cuineres de Sils, amb més records de la cuina antiga, nous suggeriments i consells basats en l'experiència i amb un capítol extens dedicat a les postres. Un llibre que, més enllà d'un receptari, té la vocació de ser una memòria gastronòmica, un recull de productes d'usos i costumaris culinaris de la nostra terra.
Per quedar bé, i a més, si es cuina catalana i vius a Euskadi, quedes com un senyor ja, eh?
I tant. I escolta'm, tampoc ens oblidarem dels bascos. Doncs mira, per si volem fer una mica d'aquí i d'allà, doncs receptes amb cognoms bascos, de salsa bucs. Prepara i degustar els plats més tradicionals de la cuina basca i gaudeix dels seus sabors més característics. En receptes amb cognom bascos trobaràs més de 80 postres d'aperitius, pinxos, plats i postres perquè puguis preparar i degustar els plats més tradicionals de la cuina basca i els seus sabors més característics.
Caram, bé, si te'n vas a Catalunya també pots agafar i posar-te en aquell to exòtic de dir mira, jo el que aprenc allí, eh? I dius quatre coses en mosquera i ja quedes fenomenal.
Bueno, després de tots els àpats potser ja arriba l'hora de sopar.
Home, sí, perquè berenar no cal, no?
Jo crec que berenar, nois, haurem d'anar a caminar i bastanta estona, eh?
Jo només dic que vull arribar a Nadal.
Sí, perquè si no haurem de començar la dieta abans d'hora. Doncs re, què et sembla si per sopar fem una coca catalana?
Ah, doncs bé, vinga, sí, encara tindré un foradet per omplir.
Doncs re, el llibre Les millors coques catalanes de Cossetània. En el món de la cuina catalana, les coques ocupen un lloc privilegiat. A la Mediterrània hi ha coques per tot arreu, les més conegudes de les quals són les pizzas italianes. Però ara també en tenim, de totes menes i amb molta més varietat. N'hi ha de recapta, de tomata, de ceba, de trampó, de sobrassada, d'espinacs, de pèsols... En aquest llibre en trobaran vostès 200, entre coques i panades, totes molt tradicionals i ben vives encara.
200 coques hi ha aquí per fer?
Es veu que sí, noi. Quasi en tenim una per cada dia de l'any.
Oh, tinc curiositat per fullejar aquest llibre, eh? A veure què ens hi posaran allí dins.
A veure, ja m'ho explicaràs si em fas una i em convides a menjar, eh?
A veure, jo cuino i faig cuina de subsistència, però alguns dies a l'any sí que agafo i m'hi poso una mica més. Ja ho provarem.
Oh, jo ja sé que en el casal hi ha gent que les fa i ben bones, eh? No diré noms.
Això per suposat.
Bueno, ja, per anar acabant, doncs què et sembla si per esmorzar, per dinar, pel vermut i tal, ho acompanyem tot d'un vi català?
Oh, doncs sí, sempre és benvingut.
Doncs això és el que ens presenta Jordi Alcubé i Sílvia Naranjo el llibre Bicatalà de l'editorial Viena. D'ençà que els grecs van plantar els primers ceps de moscatell ara fa 25 segles, Catalunya ha estat sempre una terra de vins i de vinyes. En aquest llibre, escrit per tres acreditats professionals del món del vi, s'exposen les claus històriques que expliquen les vicissituds del sector i els indicis que ofereixen una renovada esperança per al nostre patrimoni vitivinícola. I també es presenten les principals menes de vi català i les varietats que les componen.
I bé, això del vi, molt interessant, però a part del vi, tenim alguna altra beguda?
Doncs ja arriba l'hora de menjar les castanyes dels panellets i els boniatos, i què et sembla si acompanyem d'una ratafia?
Bé, m'agrada. També que més enllà de Reus, o sigui, Terres de l'Ebre, fan un licor d'arròs boníssim, eh?
Ai, qui, tots com t'hi vam cap a casa, eh? Bueno, doncs us parlo del llibre Ratafies, de Jaume Fàbrega, de l'editorial Cossetània. Aquest llibre de receptes ens ensenya a fer licors a casa, ratafies, licors d'herba, d'espècies i de fruites, per convertir-nos en veritables experts. Les receptes hi són explicades pas a pas, amb tots els ingredients. Pertanyen al repertori popular d'arreu de les terres de parla catalana i de tot el món. Amb la qual cosa farem també un viatge fascinant al gust de cada territori.
Carai, viatges baratos, sense marxar de casa, amb la ment, no?
Has vist, eh? I amb els gustos. I escolta'm, per acabar, després de tot el dia que ens hem passat menjant...
Hosti, sí, ja estic tip.
No creus que hi ha algú, una part de la família, que dirà, escolta'm, jo també vull menjar?
Sí, crec que si tens algun gosset...
Exactament, he trobat un llibre que m'ha fet molta gràcia i és Fes galetes pel teu gos, de l'editorial Tikal. Aquest divertit llibre de receptes et proposa un munt de menjar salats, galetes i dolços casolans que encantaran el teu estimat company. Totes les receptes utilitzen ingredients naturals i no tenen sucre o additius afegits. A més, inclou dos tallapastes amb divertides formes.
Bé, mira, tots contents, el gos i tot, eh?
Exactament. Escolta'm, un dia és un dia, eh?
Doncs a veure, s'ho mereix tot.
Exacte, s'ho mereix tot. I res, ja per acabar, us vull comentar que demà divendres a les 7:30 tenim el Cat Poteo, que acabem, com sempre, al final del carrer Somera, cantonada amb Portal de Zamudio, vale? I bueno, ja sabeu que després ens movem pels diferents bars del Casco Viejo, i recordar-vos que l'últim dia per pagar Bacaico és el diumenge, dia 1 de novembre.
I això és tot, Núria?
Home, jo crec que avui déu-n'hi-do, eh?
Sí, estic una mica fart. Ara una miqueta de sal de fruita per fer baixar ja tot, eh? Quatre rotets, perquè estic aquí rebotit.
Doncs sí, escolta'm, ja en un altre programa es portaré una mica més de menjar saludable, què et sembla?
Sí, això sí que ho podíem fer, i tant. I després un quatre exercicis per fer a casa o caminar pel carrer i com nous.
Exacte, mira, una mica de menjar sa i caminades per les muntanyes.
Perfecte, doncs estem a les teves mans.
Bona nit i moltes gràcies.
Vinga, bona nit, fins la setmana que ve.
El senyor Rodríguez, del Garraf, vol dedicar la versió d'Obrim Pas del Cant dels Maulets als companys de l'ANC Euskal Herria, una cançó del disc Terra, publicat el 2002.
Que la festa avui feu dolços de nata i coques de brull, polimenteu fustes i emblanquineu murs, perquè Carles d'Àustria ha jurat els furs. Enrameu de murta, places i carrers, abastiu de piules, xavals i xiquets, aclariu la gola amb vi moscatell, que no hi ha qui pare el pas dels maulets.
Vine pilareta, que el pegue un saxó, els peixos en l'aigua i els amos al clot, i si no l'empara el nostre senyor, tallarem la cua
a Felip de Borbó.
L'horatge gira, mal dels maulets.
Vindran altres dies que bufe bon vent.
Quan més cures lliguen, més perill tindran.
Passeu-me la bota i seguiu tocant.
Comencem una nova secció. Més ben dit, l'estrenem. I l'estrenem amb Susana Seguer. Bona nit, Susana.
Bona nit.
Susana, podries definir una mica qui ets i d'on ets a l'audiència?
Sí, tant. Soc la Susana Seguer Batlle, vinc de l'Empordà, del Baix, que sempre hi ha una mica de rosser allà, el Baix, l'Alt... Sí. Bueno, jo no, però sempre ho diuen. I res, m'agradaria parlar-vos de les plantes medicinals, les remeieres i les aromàtiques.
Que bé, no teníem cap secció semblant, doncs bé, ens aniràs a donar uns consells ja mensuals, en aquest cas, que ella farà una secció mensual, i la Susana doncs, vindrà aquí i ens donarà consells per cuidar-nos una mica millor, més rere més.
Això.
Som-hi, Susana.
Si m'embalo molt, me pares i me preguntes i...
Tu tranquil·la.
Val, perquè si no faig la parrafada... Vale. Doncs m'agradaria parlar-vos de les plantes medicinals, aromàtiques i remeieres. Dir-vos també que no sóc una experta ni molt menys. Però en aquesta ràdio tan jove i amb tantes ganes m'han deixat aquest espai. Som-hi, va.
Home, només faltaria,
Començarem per l'all. L'all, que és l'antibiòtic natural per excel·lència i que avui en dia es cultiva arreu del món. O sigui, és abans de que hi haguessin persones ja hi havia alls, com aquell qui diu. I res, dir-vos que en català es diu all, en castellà es diu ajo i en euskera, espero que la pronunciació no sigui molt liante per la gent que ens està escoltant, però el que he trobat és que es diu Berats, Baracachoa o Barachuri.
Barachuri.
Vale?
Molt bé.
Vale. I res, dir-vos ara també diferenciar com el podem utilitzar a nivell intern i a nivell extern. Primer, a nivell intern, és cru. Abans de qualsevol àpat, millor en dejú, i serveix com aperitiu. Tonifica les mucoses estomacals i ajuda a digerir els aliments.
Cru i en dejú.
Cru i en dejú.
Va, que quedi clar.
Ostres, bueno, jo el primer record d'olor així molt contundent, no?, del meu avi esmorzant el típic gra d'all cru i menjar-se'l.
Menjar-se'l cru o fregat amb pa, se'l menjava
sí,
el teu avi?
Bueno, el meu avi se'l menjava de totes
de
les maneres,
manera, no?
Era esmorzar de valents, deia ell, no? Vinga, va, avui toca esmorzar de valents. I que si vols, això vols esmorzar all i després has d'anar, doncs, jo que sé, una entrevista o el que sigui, diuen que per neutralitzar l'olor a la boca pot funcionar mastegar grans de cafè, d'anís, de comí o de cardamom.
Sí, a veure, perquè clar, és un dels problemes
clar.
Que pots tenir, perquè, a veure, tots hem tallat all a casa.
Tots hem tallat all.
I per l'hora de dinar o l'hora de sopar... I l'endemà, quan t'aixeques al matí, per molt que t'hagis rentat les mans amb sabó...
O les dents...
Encara et fa una olor les mans, eh?
Sí, sí, és contundent.
No és desagradable, perquè ja estàs acostumat, però sí que dius, caram,
clar,
persistent.
Depèn de qui, no? Si tens el nas fi i les olors, doncs sí, sí.
Llavors, grans de cafè?
Grans de cafè o...
Mastegar. Bueno,
mastegar,
si no se'n passen,
sí.
A veure si anirà com una moto, eh?
D'anís, també, si no, de comí, de cardamom. Hi ha gent que diu menta, les fulles de menta directament.
D'acord.
O si no, també un munt de xiclets, o no sé, això ja no seria un remei natural. Vale, doncs després, a la nit, no sé, jo no ho sabia, però com a curiositat, diuen que és un bon remei per l'insomni.
Ah, caram.
No,
això no ho sabia.
Jo tampoc no ho he provat,
ho
però mira, qui no pugui dormir aquesta nit, igual...
Cru, eh?
Cru. Sí.
Compte.
Cru.
Vale, no val allí fer unes gambetes a la paella,
a l'ajillo,
perquè... és que dormo malament encara. No, a veure, Susana diu que cru.
Cru. Doncs, bueno, jo no, ho diuen els llibres i les iaies i...
Sí.
I tots els entesos, vale. Després diuen que pel reuma, matxacar-lo amb mel i menjar-te'l.
Oh,
i diuen que alleugereix una mica el dolor de sempre, no?, de tot el cos i així, de dolors reumàtics. Després per amb infusió, que és posar l'all i infusionar-lo i beure-te, no és sempre molt agradable, però diuen que va bé per netejar la veu. Ep,
Caram,
no? La gent que treballa a la ràdio.
Sí, això
va bé saber-ho,
ho provarem. No? Clar, millor és
no
fumar.
Exacte.
I a part, si posem aquest tipus d'ingredients que ens poden pal·liar alguna molèstia,
això.
La llimona, havia escoltat també.
Sí, all, llimona i mel. El que passa és que, esclar, la combinació és una mica...
Sí,
has
veure.
De ser també bastant valent per poder-ho prendre.
Valent i clar, okay. I que això no, clar, no siguis aprensiu en aquest sentit, perquè hi ha molta gent que amb aquestes coses vomita.
Clar.
També no cal ara alterar la yeah, nutrició yeah. de cada personal. Però, home, prenem-ne nota perquè sí.
Sí, per aclarir la veu i per expectorar, diuen que va molt bé la infusió. Després, amb decocció o maceració, va bé per combatre els gèrmens interns, quan estem així una mica com pesats o de mal de panxa, així intestins i això, doncs diuen que va bé. La tintura, que és ja anem a la farmàcia o ens la fem a casa o així, uh-huh. Per reduir la pressió sanguínia. I amb suc, diuen que és vermífug. Ha fet un suc d'alls també, tela, eh?
S'ha de, sí,
s'ha de ser,
s'ha de ser un màster,
s'ha de ser,
eh? S'ha de ser un màster de l'universo,
sí,
eh?
Sí.
Un tità. Què has dit abans del suc?
Sí.
La tintura.
La tintura, sí, que és,
és
més l'extracte, l'essència, la...
Uh-huh.
Saps que no tothom ho pot fer a casa, però
va.
Si no, el més fàcil és anem amb una...
I en vendrà,
amb una, eh? Sí, va. Una tintura que així tindrà totes les prescripcions mèdiques i tot.
Molt bé.
Però si no, el podem fer a casa. Un altre dia venim i fem una recepta de tintura. Val?
Potser a la propera secció també podem fer un suc d'alls.
Ah, també.
A l'Antonio segur que això li resoldrà molt mal de caps del cap de setmana.
Els vampirs que se'n vagin
sí,
ben lluny.
Que es tregui de dintre seu.
Vale, doncs després a nivell d'ús extern, amb friccions, o sigui, unes bones fregues, amb all per combatre el reuma, l'astènia i la debilitat en general. Quan
a
tenim
la pell, eh?
Dolor, sí, uh-huh. sí, directament.
Uh-huh.
Amb cataplasmes també, diuen que va bé. Amb extracte, diuen que és bactericida també, com hem vist abans que te'l prens i també va bé a nivell intern de bactericida, doncs a nivell extern també. I això, a la pell, si tenim berrugues o com es diuen, dureses o aquestes
sí.
coses, també fregat amb all, també diuen que va bé.
I les picades d'insecte també?
També,
podríem, sí.
també, sí, sí. Per provar-ho...
Sí, no passarà res
no,
greu.
No, és
com a molt no farà efecte.
Exacte. Ja una de les coses que tenen les plantes medicinals és que cadascú, tant si creus com si no, a tothom més o menys li funciona, però com que no està res provat ni res, no saps mai si amb tu potser serà super eficaç i amb mi pues, me funcionarà més una altra manera de preparar-lo uh-huh. o s'ha d'anar fent
s'ha de provar,
error,
hem d'anar jugant
error,
a... sí, per això
i encert sí. I a nivell d'emplast també amb gasses i així diuen que va bé per provar per treure els quistes, els petits, també granets i coses així. I si no vols fer-ho amb all directament, per això que dèiem de la furtor de l'olor, provar-ho de barrejar-ho amb argila.
Amb argila,
amb argila blanca, que també va molt bé per la pell sola, ja, doncs amb all.
Exfòlia. No?
Sí, sí, sí. I després el que us volia comentar és que jo de tots aquests usos, el que he provat jo a nivell intern
uh-huh.
és una mica una versió contemporània de l'esmorzar del meu avi, que seria amb una torrada, fer una picada d'all uh-huh. amb julivert, que és quasi el millor amic de l'all,
i tant,
no?
Sí, i
una mica d'oli d'oliva. Un esmorzar d'hivern, d'aquells que te sentis una mica així, és, ostres, avui m'ha costat llevar-me, pues...
Això et fa renéixer.
Això, eh? Bueno, sí. t'escalfa la sang i,
doncs ara,
i
home,
endavant.
Sobretot en aquesta època que
sí.
estem de ple de pet a la
tardor,
doncs ens pot ajudar molt
sí.
per aixecar-nos al dematí, perquè ja
sí.
alguns ja ens aixequem una mica fotudets, eh, al dematí, allò,
ja.
la gola, el mal de cap, que si has suat a la nit o després t'has refrescat, doncs home, hauríem de provar-ho.
L'all diuen que, bueno, que és un dels quasi... reforçant del sistema immunològic no?
uh-huh.
natural més important. I després l'altre que he provat jo, que a mi me funciona molt, la veritat, és quan el mal d'orella, quan tenim mal d'orella, posar-hi el gra d'all i ja està, i deixar-lo actuar una estona. I si no ens hi cap, el que sigui, doncs jo que sé que el gra d'all és massa gran, el que just el que tinc a casa o tinc l'orella massa petita, escalfar el gra d'all amb una mica d'oli d'oliva i després xocar-ho amb una gassa i quan s'ha refredat una mica, introduir-ho a l'orella. Oh. Igual també pel mal de queixal.
I quanta estona, més o menys?
Pues no sé, jo és que de seguida noto que comença a fer com un zup-zup l'orella, saps? Allò com que anés desinflamant una mica, un alleugeriment.
Clar, dius
molt,
el mal d'orella i mal de queixal, perquè deu estar connectat,
sí,
aquí pels nervis.
Exacte, exacte, exacte. Uh-huh. Doncs és com molt calmant, no? I és una de les coses que...
Doncs mira, prenem una nota.
Que sí. I després l'únic que us volia dir és això, per despedir-me d'alguna manera, és que tota aquesta informació la podeu contrastar pues, a internet, amb llibres, amb mogollon de guies, no? Que ara tenim molta informació a l'abast i a vegades pues, massa, fins i tot, no? Sobre saturació d'informació. Pues, a mi m'agradaria dir-vos que sempre que puguem fem un passeig pel bosc, que aquesta secció... Pues, d'alguna manera que ens apropi al bosc i puguem recollir les plantes i les herbes que tenim a l'abast, però que a vegades semblen tan lluny, no?
Ens hem allunyat tant.
Ens hem allunyat molt del bosc i jo crec que, clar, que sí que podem teclejar de seguida, però un passeig pel bosc és insubstituïble, no?
Doncs sí, perquè venim de la natura, per Exacte. Molt que ho haguem oblidat.
Sí, sí, sí.
I potser els remeis els tenim allí,
bé,
també.
Ja, clar, home, sí, venim d'allà, no? Després sí que ha vingut la medicina i el poder de la farmacèutica...
I la indústria
i tot, no? Doncs a vegades això, cosetes petites que podem tenir super a l'abast, doncs...
I tant.
Doncs val la pena fer sí. una excursió, més aquí, no? Al País Basc.
Pues tens perfecte, que... si plou a bots i barrals és incòmode, però tens uns boscos aquí preciosos.
Exacte.
I ja, per no dir boscos, prats. O
sigui, exacte.
Diuen aquí campes o celaia, no?
Sí, sí.
És preciós anar per allí, tot sí. verd.
Sí, la veritat és que sí, el paisatge és brutal. I, bueno, i l'all, ja t'he dit que es pot trobar a Catalunya, a l'Empordà, al País Basc i tot el món.
I
no?
tant. O sigui, en aquest cas, si no teniu molt de temps, doncs aneu al supermercat, el
exacte.
compreu. Però proveu el que ha dit la Susana.
O si no, si tens una finestra, encara que sigui, el pots plantar.
També.
Diuen que no és recomanable, però mira, si ets un entendrit de tenir un hortet a casa, un mini hortet, l'all sempre va bé.
I tant, qui té un petit balcó.
Exacte.
Què millor que omplir-lo de plantes.
Sí. Doncs ja està, jo fins aquí.
Fins
salut
aquí.
I bones herbes.
Doncs bé, ens trobarem amb la Susana d'aquí a un mes i que ens tornarà a portar doncs, els seus remeis casolans, provinents de la natura, i bé, i que tantes solucions posen, ens proposa als problemes que tenim de salut ja, podríem dir, quotidians. Molt bé, Susana.
Moltes gràcies.
Vinga, bona fins nit. Bona nit.
De mica en mica s'omple la pica, argi eta katalanez hitz egiteko saioa Bilbo Hiria Irratian.
L'embruix de les tradicions, amb Albai Morell.
I comencem la secció de l'Albai Morell, que ja la tenim aquí al costat. Bona nit, Albai, Gabon.
Bona nit, Gabon.
Com estàs, Albai?
Bé, aquests canvis de temperatura que ja està vent, se suposa que hauria de venir el fred, però bé, els homes del temps de moment diuen el contrari, no?
Sí, a veure, una altra castanyada amb màniga curta. Sí, i això hi ha gent que es propicia que es maregin, si tenen la tensió baixa...
Sí, de fet, ja veiem alguns casos per aquí.
Sí, a veure si se'ns plegarà la gent aquí al costat.
Doncs bé.
Què ens portes avui?
Doncs ara que l'estiu s'esvaeix, que els arbres perden les fulles, No és d'estranyar que des de temps immemorials recordem els que ja no hi són. Moltes cultures han trobat en el dia que hi ha entre l'equinoci de tardor i el solstici d'hivern aquest dia especial per retre'ls i homenatge. Entre elles, la nostra.
Sí, és típic d'anar el dia de Tots Sants amb un ram de flors al cementiri.
Sí, sí. Doncs això ve de... Bé, del que us explicaré ara, precisament. De segles més tard d'aquesta tradició autòctona, al segle VII, Bonifaci IV va decidir, el papa de Roma, va decidir cristianitzar un temple romà i consagrar-lo a la Verge i a tots els màrtirs cristians. I d'aquí és d'on traiem el nom. Al principi la festivitat no s'anomenava Tots Sants, sinó Tots els Màrtirs i Sants Cristians.
Ah, o sigui, ve de tradició cristiana, això és l'origen, és cristià.
De l'actual, sí. Uh-huh. Però ve de... En teoria ve de més lluny, la tradició nostra. De fet, com comentaves abans, hi ha altres cultures que també tenen aquest dia.
Ah, com la celta.
Exacte.
D'acord. O sigui, aquí es va consagrar, es va sacralitzar, podríem dir.
Exacte, exactament. Doncs s'establí la celebració d'una missa pels morts i un peregrinatge al cementiri, com comentaves, a fer una visita solemne als difunts. I cap al final del segle X li van agregar el dia següent, el dia 2, el dia dels fidels difunts.
Fidels difunts, els que hem estudiat en col·legi religiós, me'n recordo que és això, que veníem del dia de Tots Sants, que era festiu, i el dia 2 era fidels difunts, i bé, mencionàvem, perquè també formava part de la cultura del col·legi.
Doncs aquí és on diuen que comença l'actual tradició de la castanyada, la nit de Tots Sants. Sí, la de l'1 de novembre, no la del 31 d'octubre, com estem acostumats, s'ha traslladat el dia.
Llavors no és tal com estàvem acostumats de que era el dia 31 a la nit?
Doncs no, antigament era la nit de l'1 de novembre, que es tocava morts fins a la matinada de fidels difunts. Desconec completament si seguirà tocant a les nostres terres, però si algun radioient ho sap, ens pot enviar la informació per les vies de comunicació habituals.
Sí, a veure, si algú al seu poble ho segueixen fent, que enviï un correu a micaenmicairratia@gmail.com, a través del Twitter @micaenmicapica, o a través de la nostra pàgina de Facebook, que estava bastant concorreguda, de mica en mica s'omple la pica.
Doncs en aquesta tradició, amics i familiars dels campaners els hi portaven castanyes i diverses menges calòriques per poder aguantar tota la nit tocant les castanyes... Tocant les castanyes, tocant les campanes. Entre castanyes, campanes...
Sí, a veure, tot repica, eh? Sí. D'una manera o altra...
També trobem altres versions, com la que diu que prové dels àpats funeraris a base de llegums, fruita seca i els pans, panets, panellets o panellons, entregats com a ofrena als difunts. I mentre es torraven les castanyes, es resaven tres parts del rosari pels difunts de la família. I així quan els visitaven els morts, veien que els trobaven a faltar i estaven tristos per la seva mort i podien abandonar el purgatori per anar al cel.
O sigui, repicaven campanes tota la nit.
Sí.
I clar, els panellets, que són molt calòrics, no?
Exacte, podien fer que aguantessin fent tot l'exercici que havien de fer.
Quines agulletes el dia següent, eh?
De fet, el sucre és molt bo per evitar les agulletes. Ja, ja. Ja ho sabien bé els antics i ara...
I tant.
Doncs potser aquesta última explicació té més a veure amb la tradició originària en la que les ànimes podien visitar la Terra una vegada durant una de les nits màgiques de l'any, aquella on els mons dels vius i dels morts estan tan a prop que es poden travessar fàcilment.
I d'aquí també ve el misteri, inclús passat pel màrqueting d'avui en dia, de que si els esperits, que si tota aquesta indústria de Hollywood, no?
Sí, sí.
Que és una data en què podem tocar amb la gent que tenim més enllà.
Exacte. Aquesta, Sant Joan, moltes altres dates que són precisament les que coincideixen amb solsticis, equinocis i dates intermitges. Són dates fixes i dates clau en moltes religions del món que no s'han tocat entre si, però que sí que tenen aquestes dates.
O sigui que potser al llarg de l'any seguirem parlant també d'esperits, de morts, d'éssers estimats o no estimats que ens venen a visitar o que nosaltres podem anar cap a ells.
Sí, 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 seguirem parlant del tema.
Perfecte. Perquè
haureu d'estar atents al programa.
Doncs molt bé, Alba, molt bona feina com sempre.
Moltes gràcies i bona nit.
Bona nit, Gabon.
L'agenda cultural.
Comencem l'agenda cultural pel divendres 30 d'octubre. A Getxo tenim la sessió de Cuentacuentos, el club de los cuentistes, a l'Alba de Cultura del Gorta, a partir de les 7 del vespre.
A Bilbao tenim l'obra de teatre Creditua, al Teatre Arriaga, el 30 i 31 d'octubre a les 8 del vespre.
Aquest cap de setmana de Tots Sants, Halloween, la castanyada, com li vulgueu dir, tenim aquí un gran pla especial a Bilbao, amb els grups de heavy metal, Slayer, Anthrax, Kevel Attack, a Santana 27, a partir de les 6:45 del vespre.
A Gorlitz tenim Dirty Bots, el Ortegi Anayak, el Xurrut, a les 9 de la nit.
I a Baracaldo, pels més moderns o indies, tenim el Vime 2015, amb Stereophonics, The Go Team, Los Planetas, Crystal Fighters, entre d'altres, el Bec, a partir de les 7 del vespre.
El dissabte 17 d'octubre continua el Festival Vime al Bec de Baracaldo.
I anem a Basauri, a l'espectacle de música i dansa Chapel Dune, al Social Antioquia, a 8:45 del vespre.
A Santurci tenim els grups Abra Cadàver, Norte Apache, Los Zopilotes Chirriaos i el Dats, el Mamara i Gacó, Frontoya, a partir de 6:45.
I fins aquí l'agenda cultural. Que us ho passeu molt bé.
Bona nit, Gabon.
Vaixelles optimistes.
Dolça nit d'hivern. Oh, oh, somor. Tot el que queda d'un dia mullat.
Ara mateix tenim la pica plena de castanyes i panellets. Crec que hem fet un bon homenatge a la castanyada, sí senyor. La Clara ha fet un cafè amb una persona que té una manera ben curiosa de celebrar-la. L'Antonio ha analitzat el Halloween i ha realitzat algunes propostes ben enginyoses. La Núria ens ha servit uns quants llibres farcits de menjar i beure per aquestes dates. La Susana ens ha explicat les virtuts de l'all per a millorar la nostra salut. L'Albae ens ha definit el significat cristià del Tots Sants. I a l'agenda cultural us hem proposat esdeveniments per tal de passar una castanyada ben diferent. Ens escoltareu al 96.0 FM i a bilboiria.eus els dijous a les 11 de la nit i la repetició cada diumenge a la 1 del migdia. Podeu descarregar el podcast des de bilboiria.eus o redirigir des de casalbilbao.cat i des de la nostra pàgina de Facebook De mica en mica s'omple la pica. Moltes gràcies per escoltar-nos, de debò. I compta amb les castanyes, que peten fort. Apa, fins dijous vinent.
Ara amb força xiula el vent. Yeah.